El Centre d'Oftalmologia Barraquer t'ofereix aquest espai.
¿Qué pasa, Cortés?
Suena como truenos.
¿Qué suena como truenos?
Estoy teniendo sueños. Siempre empiezan como una tormenta.
Hem entrat al món del cinema amb l'Àlex Gorina. Això sona molt seriós, Àlex.
És. Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Bon dia a tothom.
Tech Shelter és una pel·lícula que va ser a l'últim festival de Cannes, coincidint amb l'Arbre de la vida del Terrence Malick i Melancolia de Lars von Trier. Curiosament, pràcticament també tracta la mateixa temàtica, tres pel·lícules, que és la possibilitat d'un univers en descomposició. És a dir, començar a avançar la possibilitat de que el nostre món s'acaba. En fi, vull dir, ho pots entendre com una percepció visionària d'algú profètic que realment sap què està passant, o com la distorsió mental d'una persona que està en un procés també, doncs, embogiment, si vols, diguem, entre cometes, no? Que és el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula i és el que ens passa veient-la. És a dir, al món hi ha uns símptomes, uns certs núvols, unes certes tempestes, uns ocells que cauen morts, una sèrie de coses que venen a dir: això s'acaba.
Això s'acaba.
Això s'acaba. Llavors, no saps mai si és imaginació o és veritat. I tota la pel·lícula et mantenen en aquest estat de desequilibri.
O sigui, ficció i possibilitat de ficció dins la ficció.
De la ficció, efectivament. No? Llavors, això als americans els agrada molt, perquè això dels profetes que venen a anunciar la fi dels mons i tot això, els preocupa molt, no? Si això passa en un terreny de devastació de tornados i coses així, de l'Amèrica profunda, i a més en una societat religiosa, familiar, tradicionalista, etc., pren doncs, uns sucs i unes percepcions diferents. La pel·lícula té només un problema, que és l'extensió. Són dues hores en una temàtica que s'arrossega una mica. És a dir, quan el personatge ha tingut ja 24 malsons de tempestes, dius, potser que 12 dels 24 malsons els haguéssim pogut estalviar, perquè ja teníem clar que aquest home té un mal de cap. I avorreix una mica, què vols que et digui? El que passa és que és una pel·lícula molt ben visualitzada, té un gran poder en les imatges, inquieta de debò, està molt ben interpretada. La Jessica Chastain, el paper de la dona, és una gran actriu revelació de la temporada.
Sí.
I jo més aviat us la recomanaré, però alerta, perquè podeu entrar en una mica d'estat letàrgic. És a dir, si a mitja pel·lícula teniu 20 minuts que dieu, va, ara descanso...
No passa res,
perquè cap de 20 minuts encara hi ha
encara
somnis.
Pots reprendre,
efectivament.
Molt bé, doncs hem començat amb Take Shelter i ara canviem de pel·lícula.
¿Qué ha cambiado en el último año para que sea en el grupo de la policía con mayor número de intervenciones?
El mejor grupo que he tenido en años, porque el año que viene ya hemos acabado con la droga en el centro de la ciudad.
Què estem veient ara?
Ara veurem una pel·lícula que es diu Grupo 7, d'Alberto Rodríguez. És una pel·lícula espanyola, és una pel·lícula policíaca, és una pel·lícula històrica. Està ambientada en el període pre-l'Expo de Sevilla, en què es va fer la neteja de barris sencers de la capital andalusa per erradicar la droga, la prostitució i tot allò que no podia donar bona imatge internacional.
I
Grupo 7 és un cas real, un grup de la policia d'acció, d'intervenció directa, que van entrar en una espiral èticament discutible. És a dir, per complir l'encàrrec i les seves funcions, van començar a actuar amb una certa il·legalitat o paralegalitat. I llavors, el fi justifica els mitjans, sí, no. La pel·lícula, bàsicament, és un film rodat amb una energia, amb un vibrato espectacular. Jo crec que sí, perquè realment és molt moderna. És una pel·lícula que depèn absoluta i totalment, no sé si recordeu una pel·lícula italiana de fa un parell de temporades, que es deia Gomorra, que estava basada en una novel·la d'un noi perseguit per la màfia napolitana.
Ah, sí, senyor.
I la pel·lícula també tenia exactament el mateix look i la mateixa manera de descriure una societat i l'activitat de la policia, amb moltes històries paral·leles, amb molts canvis, i la pel·lícula està molt ben interpretada per una tipologia perfecta. Falla només el noi protagonista, el Mario Casas, que és el sex símbol de la televisió de TV1, que és el menys sevillano de tots, no té accent, és massa net, no té les dents deformades, i dius, home, no em posis una portada de revista enmig d'una pel·lícula que vol ser realista, perquè aquí no pega gens, i a més no és bon actor. I llavors aquí la pel·lícula fa una mica de falsete, per entendre'ns, eh?
Hem vist, doncs, aquesta ja, com si l'haguéssim vista, Grupo 7, i ara anem a Los Infieles.
¿Nunca te has preguntado que eso surge si sales todas las noches? Visto así, puede ser algo muy romántico. porque es como si buscases a la otra mujer de tu vida.
Ah, claro, ¿como en un mundo paralelo?
No. No sé, nunca has dicho, mira a esa chica. Seguro que hay otra igual a dos calles, en otro barrio, en otra ciudad.
¿Como si tuviera una especie de doble identidad?
No, pero ¿por qué?
Oh, quina manera de plantejar-ho, això. Quina manera.
Ara. Estàs davant d'una de les pel·lícules més infectes que he tingut l'oportunitat de veure.
Infieles infecta.
Infecta, però alerta.
Sí, no cal que hi anem.
És una pel·lícula d'episodis, però la vull recomanar desrecomanant-la perquè no caigueu en l'error.
Recomanar, desrecomanant-la.
Aquesta és una pel·lícula francesa d'episodis que és un projecte de l'actor que acaba de guanyar l'Oscar, el Jean Dujardin,
sí, que
ens va agradar tant,
sí. Ah,
doncs ha fet una pel·lícula codirigida també per Michel Hazanavicius, el senyor del The Artist, on t'adones de cop i volta que els van donar els Oscar molt prematurament, perquè, clar, allò ho van encertar, però la seva mentalitat és...
En fi, un Oscar prematur.
Jo crec que hi hauria d'haver una manifestació pública de dones al carrer, perquè encara que vol retratar els masclistes,
ligones,
com uns personatges lleugerament patètics, en el fons...
Diu, mira! Això que podem fer.
Que bé que s'ho passen!
Ai, gorina!
Barraquer. La teva visió és la nostra raó de ser. La retinopatia diabètica.
La diabetis mellitus pot causar complicacions oculars greus. Una exploració clínica minuciosa, combinada amb proves diagnòstiques molt precises, permet decidir el tractament més adequat per cada cas. La prevenció i un rigorós seguiment de l'estat del pacient són determinants.
Unitat de retinopatia diabètica. Centre d'oftalmologia Barraquer. www.barraquer.com. Amb un diagnòstic precoç i som a temps.
I ara anem al teatre.
Sí, ràpidament, perquè estem en un moment de transició. Evidentment, quan ens trobem en èpoques com Nadal o Setmana Santa, acaben obres i han de començar les obres que renovaran la cartellera. Ja us aviso que torna agost al Teatre Nacional de Catalunya i ja podeu començar a buscar entrades, perquè aquesta obra, amb l'Anna Lizaran, l'Emma Vilarassau, que van fer la temporada passada i que va omplir absolutament, tornarà a omplir. Per tant, a perseguir l'entrada immediatament i alerta amb aquest burundanga del Jordi Galceran que arriba a la Sala Villarroel, que és la primera aposta forta d'aquest últim trimestre preestiu de la temporada que ja s'està acabant. Però qui s'acomiada, i jo li vull donar una última oportunitat, és el Coriolà, dirigit per l'Àlex Rigola de Shakespeare, que s'estava veient a la Sala Puigcerver del Lliure de Montjuïc, i que a mi no em va agradar. Però que és d'aquelles obres que no t'agraden, perquè a mi em sembla que era un mal resum de l'obra, amb un repartiment equivocat i amb una poca posada en escena que la feia molt àrida. I, de tota manera, a la mesura que han passat les setmanes, és una obra que...
Ha anat millorant.
M'ha anat tornant, i no la tornaré a veure, perquè ara ja no tinc temps, però...
perquè ja s'acaba, no? Si no volia veure ben bé, si no.
Però vull, com a mínim, obrir el marge del dubte, de si és una obra que val més el primer impacte negatiu o una obra que després et va deixant una mica de
sabor
substrat,
positiu.
Doncs com a mínim mereix una reconsideració.
Molt bé, Coriolà al Teatre Lliure i acabem amb el cinema lligat a l'actualitat. Madrid, vols parlar de Madrid com a concepte?
Sí, de Madrid com a concepte i com a opressió, diria jo, directament fins i tot. En fi, el que ha passat aquesta setmana, pressupostos, diners, retallades... I en el cinema, també el cinema de l'estat espanyol, evidentment, hi ha hagut un 34% de retallada, que ja no és això el que vull discutir, el que passa és que tota la indústria cinematogràfica va tirar molt, i molt específicament la catalana. Desenganyem-nos, no ens estimen. I, per tant, ni un ungle. No,
dit és així, esclar,
no,
ja està.
No, és que és així.
Ja, la venjança. La venjança.
És PP, guió, la venjança. És com si fos el títol d'una pel·lícula,
sí,
no?
Sí, però si diguéssim abans era PSOE, guió, la venjança.
Us vull recomanar...
La venjança continua. Madrid no ens estima, no. Ja està. I tira que te vas.
Però si de recomanar una pel·lícula...
No, recomana.
Us vull dir que el cinema a l'estat espanyol... Sí. Va ser pràcticament una creació i es va mantenir durant dècades i dècades gràcies a la iniciativa catalana. Fins que des de Madrid van desmantellar absolutament la indústria de Catalunya, és els distribuïdors.
Això quan va ser, això?
Això, al llarg de la postguerra, evidentment, amb el franquisme, totes les distribuïdores eren a Barcelona, les van portar totes a Madrid. Tota la bona producció es feia a Barcelona, la van arruïnar i s'ho van quedar tot absolutament a Madrid. Hi havia uns estudis que eren els únics que funcionaven bé a tot l'estat de debò, que eren boníssims, que eren els Orfea, que estaven a Montjuïc, es van cremar misteriosament, però ara sabem que van ser cremats.
Van ser cremats.
Van ser cremats. Van ser cremats. I jo vull mencionar una pel·lícula que es diu Vida de família, d'un cineasta maleït, que es diu Josep Lluís Font, que encara és viu, i que és una pel·lícula que, ja us avisaré, podreu veure ben aviat, que és una pel·lícula que ningú no coneix perquè va ser sacrificada des de Madrid.
Què dius ara?
Precisament perquè era una mostra d'un talent resistent, extraordinari, fet des de Catalunya.
I la veurem aviat a Catalunya?
La veurem aviat a TV3 i jo us aviso...
Tu ens avises aquí, eh?
Jo us aviso aquí.
Vida de família, aquí. Vida de família, Josep Lluís Font.
És una pel·lícula que no només val per ella mateixa, sinó que serveix per entendre com hi ha una generació perduda de cinema català per culpa d'una intencionalitat claríssima des de Madrid.
Queda dit. Gorina, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
I que tingueu bon dia.